Vivències a Ona Codinenca.
Sigueu com sempre molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i els dilluns a les 12 del migdia. Sigueu doncs benvinguts de nou al nostre programa en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa sota guió i direcció de Lluís Capdevila. Hola, Lluís.
Hola, molt bona tarda, molt bona nit i molt bon dia.
Que compta amb la col·laboració de Maria Torrents.
Bona nit a tothom.
Àngel Falqués.
Hola, bon dia i bona hora.
Josep Maria Joneda.
Hola, bon dia, bona nit.
I la que us parla, Rosita Figueres. I el control, en Jordi Massaguer. Bé, Maria, quins convidats tenim avui?
Bé, començarem el vespre. Tenim el senyor Francesc Garriga de del museu, i després tenim el Josep Garriga, que ha anat a Glasgow a veure com pinta tot això del canvi climàtic. Per qui voleu pots començar, senyor Lluís Capdevila?
Pel senyor Garriga.
Pel senyor Garriga.
Quin dels dos?
És un problema, això, eh?
Que s'ho facin a cara i creu, a veure. Bé, jo crec que això del museu sempre podem trobar-ho, no? Però ja ho trobarem avui també. Però el que està candente i candente és això del canvi climàtic, això de Glasgow, i jo li voldria fer una primera... Oh, benvingut, Josep, com sempre, ja saps que t'agraïm molt que ens dediquis una estona del teu temps. Sí. I aquella Anita Edberg, no sé com se diu, perquè el meu suec has estat molt, molt, molt per casa... Va sigut un bla bla bla, on sortirà alguna cosa positiva de Glasgow?
Home, moltes de positives. És veritat que vist des de fora sembla que més es parla i es parla, però s'ha de tenir coneixement de que arribar a acords a nivell d'unanimitat i a nivell mundial de 193 estats, això no és fàcil. Fixeu-vos en les dificultats que tenim aquí a Catalunya per posar-nos d'acord, o Espanya o Europa, posar-se d'acord tot el món a fer coses que limiten molt el tipus de vida que nosaltres portàvem fins ara. Nosaltres tots ens basàvem en els combustibles fòssils. El fet de que anem a lograr que els combustibles fòssils vagin de baixa, això és difícil, eh? La gent ho ha d'entendre, i que hi ha gent a favor i gent en contra. Per tant, costa molt d'arribar a acords. Cada any s'arriba una mica més. Aquí a Glasgow, déu-n'hi-do el que s'ha avançat. No sempre s'avança tant. I, a més, penseu que cada vegada hi ha més pressió a nivell de dos col·lectius que últimament es mouen molt, eh? Que no, fa uns anys no era així. Els caps d'estat hi van. A Glasgow han estat 120 caps d'estat del món. És molt. D'aquests 193, la persona que més mana de cada un dels estats, 120 hi han sigut. Això és molt, hi han fet declaracions, s'han mullat, per dir-ho així. Això és molt important. I l'altre tema que és molt de remarcar és la tremenda importància que tenen els joves. Els joves que no estan per res, per dir-ho així, del món actual, amb el tema del canvi climàtic s'hi han ficat al 100%. Només amb la Greta, sinó amb molta altra gent. No és, ella és una flor que no fa estiu. Penseu-vos que a Glasgow hi va haver dues manifestacions. Normalment, a la ciutat que hi ha la COP, es fa una manifestació cada dissabte, el dissabte entremig, que això dura 15 dies, fa una manifestació. Jo he anat a moltes de manifestacions d'aquestes, però són obertes a tothom. Hi van alguns joves. Aquesta vegada, per primera vegada, s'ha fet una manifestació doncs oberta a tothom, perquè hi podia anar qui volgués, però que bàsicament hi han anat els joves i han omplert els carrers de manera pacífica i demanant coses que tenen pura lògica. El que passa és que no es aconseguiran en un dia. Però el fet de que els joves prenguin partit i hi hagi una joventut organitzada. A cada país hi comencen a haver-hi gent organitzada que comencen a aprendre i entendre que hi ha coses que seran més fàcils d'aconseguir i unes altres més tard, però el camí, aquesta gent empeny, per dir-ho així, que la joventut empeny molt, això és molt important, perquè els afectats seran ells. A l'hora de la veritat també se'n donen compte que per la gent que tinguéssim 40, 50, 60 anys ens pensàvem que era tocar això, però que seria llarg, però ells ara ja se'n donen compte que
sí, ja hi som,
que ja hi són, o sigui, els efectes ja els tenen. Ara ja no s'ha d'explicar si hi ha efectes o no, ja hi són. I ells volen solucions ràpides. I, és clar, les solucions no són ràpides, però hi són, eh? Hi ha hagut bastants avanços. Per tant, sí, jo diria que és positiu, però bueno, l'any que ve n'hi ha un altre, o sigui, no és un tema... La gent té un concepte de que és una cimera i que aquella cimera s'ha d'arreglar tot. No és així. Aquesta és la 26a vegada que es fa. Sí, no s'arregla mai tot el mateix dia.
Representants de Xina n'hi ha hagut?
Sí, molts, molts, sí, molts.
A veure, perquè Xina sí, és molt difícil que es
bueno,
posin d'acord.
No, però Xina és difícil que es posin d'acord, però s'hi han posat. No va venir el primer ministre de Xina aquesta vegada, però va venir les dues persones més importants de Xina amb canvi climàtic. Uh-huh. Heu de pensar que des de que els americans ara juguen la carta d'anar contra el canvi climàtic en sèrio, que amb el Trump havien parat, amb el Biden hi tornen a ser, han tornat a jugar, els xinos se'n donen compte que tenen de posar-se prèviament d'acord amb els americans, ho han fet, van fer un acord mig de la setmana, van fer un acord ells dos, dient que els pròxims 10 anys es dedicarien al canvi climàtic i que, encara que estaven barallats en quasi tot, amb el tema del canvi climàtic no ho estan. El que passa és que tant els americans com els xinos molt més necessiten més temps per resoldre. Heu de pensar que no es passa de tenir combustibles fòssils a no tenir-ne, en un dia ni en una setmana. Si ho logréssim en 10 anys, hauria sigut un èxit. O sigui, si d'aquí 10 anys els cotxes, la majoria dels cotxes, ja no fossin amb combustibles fòssils, si no creméssim carbó, si no creméssim gas natural, si logréssim viure dignament sense utilitzar els combustibles fòssils, deixar-los la meitat dels que han descoberts els deixíssim a terra, això canviaria absolutament.
Un pas fortíssim.
Sembla que el principal problema va ser amb els de la Índia, no?
Bueno, problema no, els de la Índia tenen un problema molt greu, ells, que tenen més de 1.000 milions de persones, ens hem de pensar que Xina en té 1.300, però la Índia són 1.100, dels quals tenen gent molt rica dintre la Índia i gent molt pobra. Hi ha 100 milions d'índios a la Índia que no tenen llum. Per tant, ells van dir, nosaltres no estem disposats a no fer servir el carbó durant una temporada. El que vosaltres dieu que eliminareu l'ús del carbó d'aquí al dos... no del carbó sol, sinó dels combustibles fòssils des d'ara al 2050, nosaltres necessitem 20 anys més. Això és el que van demanar. Tenen lògica, perquè ells no tenen capital suficient per fer aquest canvi. Sí que és cert que ells diuen, i tenen raó, i si voleu que anem més ràpid, doneu-nos en fondos. Ja ho farem. Aquests 100 milions que no tenen llum, els hi donarem llum neta. Però qui paga? Clar, i a l'hora de dir qui paga, després la gent se'n dona compte que és diferent. Per tant, estem intentant obligar a estats a fer coses que no tenen capacitat per fer-ho. No poden canviar, no poden, per dir-ho així, electrificar totes les vies fèrrees que tenen en 10 anys. Ells no poden. Nosaltres sí, ja hauríem d'haver fet, però ells no poden. I per tant, el que van demanar l'últim dia, que és canviar una frase que deia deixem de gastar carbó, per dir-ho així, anem gastant de carbó menys, cada vegada, em comprometo a gastar-ne cada vegada menys, però no a tallar-ho de cop. Tenen raó, perquè és el que hem fet nosaltres. Nosaltres també amb el carbó l'hem anat deixant de mica en mica, i quan hem tingut poc, hem dit que no en gastaríem.
I Brasil, quin plan té de Brasil?
Brasil, el tema de Brasil és diferent. El que Brasil pretén, no ell sol, és fer-se valdre els boscos que té. Esclar, nosaltres tenim una mentalitat des d'aquí que diem, doncs, els boscos s'han de conservar i, per tant, doncs, fem un decret llei, fem un parc, fem una obligació... Bueno, ells, a l'hora de la veritat, tenen un immens territori en què hi ha molt bosc i els hi dona molt poc el bosc amb ells econòmicament, si no el tallen i no hi planten, no els dona, i diuen, nosaltres estem disposats a deixar els boscos com són i mantenir-los, però ens hauríeu de pagar una part del que en trauríem. Eh? I esclar, nosaltres no volem això, volem que ho deixin, però que a nosaltres ens ha sortit de franc. Això tampoc és tan fàcil. No. Per entendre el procés de la lluita contra el canvi climàtic, sempre t'has de posar al lloc de l'altre i pensar perquè l'altre et demana alguna cosa. Però Brasil aquesta vegada ha acceptat que el que ell pretenia a Madrid ho va bloquejar, va fer un bloqueig de l'acord que havíem de fer d'acabar a París, l'acord de París, però ara aquesta vegada Brasil ha sigut més dúctil. Penseu que hi ha un gran acord entre quatre països molt importants. En diem el grup bàsic, que són la Xina, la Índia, Sud-àfrica i Brasil. Aquests quatre països, a dintre de la negociació del canvi climàtic, quan van junts, són imparables. I per l'altre cantó hi tenim els Estats Units, i som a Europa, i al Canadà, i al Japó. Bueno, però després hi ha una quantitat de països pobres que els hem causat uns problemes tremendos i no els volem ajudar, de veritat. De veritat no els volem ajudar. Dir-ho sí que ho diem, però fer-ho no que ho fem. Els hi deixem cèntims, els hi deixem coses, els hi donem la tecnologia més que a nosaltres ja no ens serveix, els hi donem amb ells.
I les escombraries.
Bueno, també les escombraries també ens és més fàcil agafar en barcos i portar-la cap al Tercer Món que fer-ho aquí. Vol dir que els europeus demanem coses que nosaltres no hem fet. Per exemple, nosaltres els nostres boscos els vam arrasar. Hi havia una dita que deia que un esquirol anava des dels Pirineus a baix al Cadires saltant d'arbre en arbre. Això ara aquí és impossible. Nosaltres els terrenys d'Europa que podíem cultivar els hem cultivat, que és el que pretenien fer ells. Però ells ara no poden fer-ho. Pel bé de la humanitat hem d'arribar a un acord amb ells, els hem de pagar una part, hi ha d'haver una compensació, alguna cosa que tractem, que encara no està definit, però perquè ells no... o sigui, que alhora la veritat, el món, el que tingui zona verda, no hi surti perdent, sinó que hi surti guanyant. Això és molt difícil de fer entendre, però hauria de ser així. És l'única manera que tenim de poder aconseguir que hi hagi zones verdes al món i que la gent n'hi pugui viure almenys amb un mínim de dignitat. Si no, esclar, no ho faran.
Esclar, la mentalitat de cada país és molt diferent.
Bueno, i a més hi ha molts països molt pobres al món. Hi ha una llista de països pobres oficials, et dic jo, sí, perquè els països, depèn de com negocien, no volen passar per pobres, encara que ho siguin. I va arribar un moment que les Nacions Unides va fer un càlcul i va dir, bueno, quan parlem de pobres, quants n'hi ha? I van fer una llista de 49 països al món que són pobres, acceptables per les Nacions Unides, que són els que hem d'ajudar més. Però és que aquesta gent estan lluitant per viure. O sigui, penseu que aquesta gent, el canvi climàtic, els està canviant totes les regles del joc, les collites, tot els va al revés. I l'única solució que tenen els seus habitants és marxar. I nosaltres tampoc els volem. Vol dir que hem de ser una mica clars amb això. I tot no s'arregla amb una reunió de canvi climàtic. Els problemes que hi ha al món de les desigualtats no s'arreglen només amb el canvi climàtic. Necessiten moltes altres coses. I no hem trobat cap institució millor que les Nacions Unides. No és que sigui perfecta, però les Nacions Unides fa que en una mateixa sala es puguin reunir gent que està en guerra entre ells i es poden parlar i puguin arribar a acords. S'han arribat bons acords, sobretot hi havia un tema pendent molt important que es va bloquejar a Madrid, que era com funciona, com acabàvem de fer les regles de joc, de com podria funcionar a la pràctica l'acord de París del 2015, que és l'acord que ha firmat tothom. Per primera vegada al món, tots els països del món ratifiquen, no aproven, no, els seus governants, sinó els seus parlaments ratifiquen un acord concret, amb articles concrets, que és l'acord de París. Aquest acord de París ens canviarà la vida, perquè allà hi ha les regles del joc del que hem de fer tots. El que passa és que la lletra menuda de l'acord de París es podia interpretar de moltes maneres. Ara, gràcies a Déu, a Glasgow s'ha acabat la lletra menuda i per tant ara ja s'haurà de començar a funcionar. Els problemes mai acabaran perquè el tema de la finançació se passarà sobre la taula. Però, bueno, hem arribat a acords molt importants. Per exemple, heu de pensar que en tema de finançació, que és un tema cabdal, és com es controla els cèntims que dones a un país, que en fa, de veritat. No, el que, no pots donar cèntims a un país i que faci el govern d'aquell país el que vulgui.
On va parar?
On va parar? Per exemple, això, doncs, hi ha països com ara Noruega i Suïssa que ho han provat els últims anys, han fet pactes per escrit en què han inventat un sistema que sembla tonto però que és molt pràctic, és dir, nosaltres donem cèntims per fer, per exemple, una gestió de 10.000 hectàrees, però comenceu per 1.000 i us donem els cèntims per 1.000, i si ho fem bé us donem cèntims per les altres 1.000. O sigui, reposició de fons. O sigui, no us donem cèntims per fer les 10.000 perquè no us podríem... No, al final no ho faríeu i hauríem perdut els cèntims. Fem-ho de 10.000 en 10.000. Però ens comprometem que si vosaltres feu les coses bé, nosaltres no us donem per les altres 10.000 si volem, sinó segur. O sigui, vosaltres esteu segurs que si vosaltres compliu, nosaltres complirem. I això ells hi comencen a agafar-hi confiança. De l'altra manera, també se'n donen compte que no els arribaran cèntims, perquè la gent no dona cèntims a fondo perdut. Volem que quan diguin que fan coses les facin. Això és important. I la manera de controlar-ho, hi ha unes regles de joc actualment per escrit de l'Acord de París en què han de donar, no poden dir nosaltres com que som lliures de fer el que vulguem amb els cèntims que tenim, amb aquests no, els han d'explicar. Una mica com han passat aquí, està passant amb els fons europeus.
S'han de justificar.
S'han de justificar. Això que és una pega pel que ho rep, és un avantatge pel que ho dona.
Sí.
I a l'hora de la veritat, si no és així, ningú donarà res, perquè la gent vol que el que diu que fa, faci. Això Europa s'ha fet, amb els fons que vam començar a rebre des que són el mercat comú, això ha funcionat. Hi ha sistemes molt bons actualment per controlar, que abans no hi eren. Penseu que una hectàrea del territori mundial és única, o sigui, tu pots una hectàrea, encara que sigui en una selva d'Indonèsia, la pots anar a visitar, saps on és. I hi ha uns satèl·lits que passen 8 i 10 vegades cada dia per sobre aquella hectàrea, i la fotografia...
Per comprovar, les
comprovacions són més fàcils, per exemple, amb el tema de boscos, per posar un exemple, hi ha uns satèl·lits que medeixen la funció clorofílica que fa cada hectàrea, i per tant, i passen 8 vegades al dia. Bueno, esclar, el control és absolut. Per tant, comencem a anar bé. El que passa és que no anem tan ràpid com hauríem de fer. Però jo crec que sí, que avancem.
Ara, amb els països que hi ha gana, a mi a vegades penso, com pot ser que a l'Índia, que hi ha mils i mils de vaques, degut a la seva religió, no poden menjar aquesta carn? A l'Àfrica, cada any neixen 500.000 nyus, que són com vaques. Aquests nyus, què en fan? Més els volen perquè és molt maco anar allà a veure'ls com passen, com corren i filmar-ho. Però vull dir, hi ha carn, que dic jo.
Sí, però només hi hauria carn per una vegada. O sigui, per exemple, anem al tema, fas aquesta pregunta i a molta gent se la fa, no? A la Índia les vaques no se les mengen perquè només se les menjarien una vegada i no durarien ni una setmana. Les vaques fan una cosa més bona a la Índia del que ens pensem, que és els fems. Les vaques fan fems, i amb fems abonen, i abonant tenen collita.
Tenen horta.
Nosaltres hem de pensar que ens pensem... Ells no poden abonar amb abono inorgànic. Sí, no sí. Poden anar a comprar un camió, un sac de guano.
De nitrat de Xile.
De nitrat de Xile, d'aquella època. Això no... Penseu-se la importància, només per dir-vos una cosa històrica de Sant Feliu, anem una mica enrere. Sant Feliu, una de les coses més importants, els que es guanyaven més bé la vida de la gent de Sant Feliu, és els que treien la xena de les cases. La xena de les cases. És una paraula molt catalana, però molt de Sant Feliu. Si vas a Castellterçol ja no saben què vol dir la xena.
Amb això ja hi havia estafa, eh?
Sí.
Perquè ell tiraven aigua i llavors sí. Que la comprava,
sí, sí, sí.
Posava el dit i deia...
Sí, deia no.
No, m'has enganyat. Ja,
perquè
ja
era un gran valor. Un dels actius que tenia les cases antigues de Sant Feliu era la xena que tenien, o sigui, la porqueria que els hi feien els porcs que tenien a la casa. Tot això que parlem nosaltres és de fa 100 anys. Se fa 100 anys. I a la Índia el tema de les vaques va per aquí. Les vaques, sí, per això les fan sagrades, perquè ningú se les mengi. Passen gana, però no maten la vaca, perquè les vaques abonen el territori.
Sí, però podrien criar i tindre...
No tenen aliments per la vaca. O sigui, tenen aliments perquè aquella vaca es busca la vida sola. Fixeu-vos que està sola.
A part
d'estar primes. No tenen granges de vaques, sinó que vaques que van... Van por ahí. Però, sí, però... Però caguen, perdoneu, però la vaca caga. I caga un lloc o altre. I el que té la sort de veure que davant de casa caga, recull i allò serveix per abonar.
Les barraques en fan.
Sí.
Les barraques les fan
també. Sí, una manera de fer cases és I és un bon aislant. Sí, és molt bon aislant. Ho mesclen amb... Sí.
Bueno, i ara diuen que les, aquestes granges immenses de vaques contaminen molt, fan molt gas metà que contamina l'atmosfera, no?
Bueno, això és un tema que s'ha de, tot s'ha d'estudiar amb relativitat. La comparació sempre la fem amb les emissions que fèiem en 1990. Si aquestes vaques ja hi eren, ja hi eren. Les hem augmentat o no les hem augmentat? Perquè el tema de les vaques, també les persones també tirem matar, eh? O sigui, les persones, nosaltres, els que som aquí, també tirem matar. Per tant, no hem d'anar... A veure, el que passa és que sí, que com que s'ha atacat... A veure, el canvi climàtic s'han atacat molts sectors. I cada sector intenta que no es fiquin amb ell. I, per exemple, això d'atacar les vaques o atacar certes coses...
I els purins,
tot això és veritat, eh? Però tot això té, dintre de l'inventari nacional, té la importància que té. Eh? A veure, perquè us feu una idea. El problema que tenim al món, el 80% és causat pels combustibles fòssils. El 80%. L'altre 20% són coses que les podem evitar i coses que no les podrem evitar. Penseu-se que la vaca, que ens dona llet i ens dona carn, és l'únic animal que tenim al nostre abast, que agafa vegetals que no ens els podem menjar nosaltres directament, i ell, que té quatre estómacs, la vaca té quatre estómacs, i agafa herba i la converteix en carn. Agafa herba, però herba cel·lulòsica, o sigui, no herba... Herba que no es podria menjar un porc, per dir-ho així. Els porcs han de menjar un altre tipus de... Cada cosa és diferent. Heu de pensar que l'inventari que es fa a Nacions Unides de totes les emissions de cada país es calcula exactament la importància que té tot. Per exemple, i això és important per tu, un exemple que em preguntàvem quines coses s'han decidit a Glasgow. Una d'elles, que tindrà importància d'aquí uns anys, és promocionar econòmicament els ports i els barcos que juntin, per exemple, països o isles de manera neta, o sigui, els corredors verds. O sigui, hem d'intentar que els barcos que van a Mallorca o que van a Roma, fer-los de manera que el combustible que utilitzin no sigui fòssil. Això es pot fer? Sí. Depèn de nosaltres? Sí. Com ho podem fer-ho? Doncs ens costarà al principi una mica més de cèntims, però si ho fem bé i ho fem correctament, és molt probable que amb el plaç de 5 anys sol, els barcos que van a Mallorca o que van a Itàlia o que van al sud de França, es faran uns corredors verds, estaran preparats per anar amb combustibles que no són fòssils. D'on sortiran aquests combustibles? De les deixalles. Les deixalles, per exemple, jo he anat a Menorca, amb el barco normal, una vegada, van convidar, jo hi he anat, amb un barco que va sortir de Barcelona, se'n va anar a Menorca, a Ciutadella, i van anar sense combustibles fòssils. Com es va fer això?
Remant.
No ho vam ni notar-ho. Van sortir uns barcos, uns camions el dematí, el dia abans de Madrid, que tenien guardat un combustible que es fa amb les deixalles que surten de les deixalleries de Madrid. Va venir a Barcelona aquest camion, ho va injectar al barco, i el barco, el metà, el crema, igual que sigui metà de gas natural, com d'aquí. Per tant, hi ha moltes avantatges.
Però és clar, hi ha molts canals a discutir amb el sentit de que els avions, milions d'avions, que contaminen l'espai, increïble. Els creuers. Sí. Vull dir, hi ha una feinada per solucionar.
Bueno, però tot és començar i fer-ho. Per exemple, el cas dels avions. En el cas dels barcos ja us he explicat un cas, no? Els avions, la idea és que tinguin combustibles que no siguin fòssils. Es pot fer? Sí. Què s'ha de fer? Per exemple, us doneu un exemple i ho veureu a la pràctica. Si nosaltres amb un molí de vent, en el moment que no puguem fer servir l'energia d'aquest molí perquè la xarxa d'Espanya no accepta aquell moment que li tiris més, perquè el llum no es pot guardar l'energia.
Com parles d'un molí de vent pels nostres oients, que tu ho estàs dibuixant, vols dir un molí d'aquests, aquelles aspes grosses,
sí, exacte,
que fa l'electricitat,
exacte,
no?
O una placa solar. Si amb això, els moments que no podem tirar la reta elèctrica, ho portem amb una planta, va dirigir aquesta energia amb una planta que agafa aigua, H2O, i la molècula aquesta la separa i treu l'H aquesta sola, i això en fem hidrogen verd, i amb aquest hidrogen verd, poden anar els avions. Entesos? Per tant, és voluntat de fer-ho. Les grans companyies d'aviació se'n donen compte que hauran de fer-ho. El que passa és que ho volen retrasar tant com puguen. Yeah. Però al final ho acabaran fent. Ja hi ha avions que van amb hidrogen. L'hidrogen és un dels combustibles que tindrem més pràctics. Els cotxes nostres d'aquí 10, 15, 20 anys no només seran elèctrics, també seran amb hidrogen. L'hidrogen no és un combustible per si mateix, sinó que s'ha de fer amb un altre combustible, el que en diem nosaltres un vector energètic, o sigui, l'hidrogen no és un combustible, però és algo que et serveix per combustir, o sigui, perquè et funcioni, però tu has de fer-ho amb una altra cosa. Aquest hidrogen, si el fas amb energia neta, l'hidrogen és net, és verd. Si el fas amb gas natural, això no és fòssil. Si no ens volem enganyar i ho fem les coses bé, es va avançant. Jo els últims 20 anys que vaig a reunions d'aquestes, me n'he anat aprenent que cada any ho noto. Els que hi van pocs anys, doncs es desanimen i hi van. I diuen, això no avança com jo voldria. Sí que és cert, però és que estem tocant el voraviu de molta gent i de moltes coses. Penseu-vos que hi ha regions al món que el carbó el tenen agafat a pales. Polònia hi ha camps, no hi ha mines, hi ha camps plens de carbó. Aquella gent estan acostumats a agafar el carbó i calentar-se.
I el volen gastar.
I el volen gastar, el tenen molt fàcil i, per tant, és lògic. Austràlia és un altre país que té molt carbó d'exportació. Indonèsia, Estats Units, bueno, hi ha països que tenen carbó a Sud-àfrica i tenen molt carbó. I per tant el volen cremar, perquè és un actiu per ells. Les empreses d'ells tenen un carbó que el volen cremar. Dir-los que no el podran gastar o que tindran dificultats costa. Per primera vegada s'ha dit això a Glasgow, i per escrit i s'ha acceptat. Encara que la Índia va dir, baixeu-me un mica el tono de la paraula, bueno, però l'important és que ja comencem a entrar... I una altra cosa molt important que es va decidir Glasgow és que els subsidis que el món dona per treure carbó, gas, petroli i gas natural al món, que són quantitats ingents, en vez d'anar a subvencionar això, vagi per subvencionar l'hidrogen, vagi per les energies renovables, vagi per l'eficiència energètica. Penseu-vos que hem avançat molt. Aquesta mateixa sala on som nosaltres, l'energia que gastem ara amb la luminositat que tenim, amb llums de fa 5 anys, era 10 vegades més. Un LED gasta el 10% de llum d'una bombeta normal. Les bombetes normals gastava una bombeta de 100, ara es transforma, aquells 100 watts es converteixen en 10. Per tant, és clar, hem fet una transformació tecnològica molt, molt avançada. No ens n'hem ni donat compte. Perquè a l'hora de la veritat, penseu-vos que jo me'n recordo perfectament que vaig anar aquí, a davant de casa, que hi havia una ferreteria, i vaig dir tot, li vaig dir amb la que venia.
La boluda.
Sí, la boluda, vaig preguntar, però quines bombetes veneu? Diu, mira, diu, aquí se'n venen de dos tipus, les barates i les cares, em van dir. Les barates són les de fil, les de sempre, i la cara és aquesta, que no compra ningú i que són caríssimes. I vaig dir, bueno, però saps que d'aquí 5 anys d'aquestes ja no n'hi haurà cap i aquestes d'aquí seran molt barates? No, això jo no ho sé. Bueno, doncs, però l'altre dia la vaig trobar i em diu, sí, tenies raó. Això en 5 anys. Les coses es transformen molt ràpidament.
Una pregunta que té a veure i no té a veure amb tot això. En aquestes reunions, la majoria dels molts acords d'aquests es fan en els passadissos, no?
Sí, sí, sí.
S'arreglen coses d'aquestes. Sí. L'idioma és tot en anglès? O encara hi ha algun primer ministre com el Rajoy que va amb la seva intèrpret?
A veure, a Nacions Unides a Canvi Climàtic tens dret a parlar en anglès, en rus, en àrab, en xino i en espanyol. O més en aquests idiomes. Qualsevol persona que enroni amb aquests idiomes...
Té traductor.
Mm. Això no vol dir que quan es troben la gent entre ells parlen el 90% anglès, el 95% jo diria. Sí que hi ha reunions parcials, per exemple, quan es reuneixen els països... Cada dia al dematí, a les 8 del dematí, els grups que negocien es troben. Tenen uns representants que han escollit per aquella reunió i li donen instruccions de del que ells voldrien. I aquell home intenta l'any demà explicar que se n'ha sortit. I quan ells es reuneixen, és clar, hi ha grups, per exemple, de l'Àfrica francesa, molt numerosos, grups que parlen espanyol també, de xinos també, però en principi, als últims moments i a les hores de discussió concreta, doncs es parla en anglès. L'anglès és la llengua en aquest moment que...
Llengua franca.
Sí, i que es fa en el document últim, o sigui, el document, per exemple, que es va aprovar l'últim dia, la paraula aquella era la paraula anglesa que va dir, que tothom sabia què volia dir rebaixar el consum de carbó o eliminar el carbó, que canvia molt, eh? I només amb una paraula tothom la va entendre. L'anglès és un gran avantatge perquè la majoria de la gent que negocia l'entén, almenys. Això és important.
I el país nostre, Espanya, quin paper hi va jugar-hi?
A veure, Espanya és... Ens hem de pensar que a nivell internacional, quan es parla d'Espanya amb canvi climàtic, heu de pensar que els nostres representants és Europa. O sigui, les decisions que la Unió Europea fa, les fa en nom nostre. Els europeus es reuneixen abans de fer la COP i arriben a un acord entre tots ells i fan, per dir-ho així, l'estratègia de negociació. Aquesta estratègia de negociació és la que segueixen. O sigui, no parla mai Espanya el plenari. El plenari Espanya no parla. Ni França, ni Alemanya, ni Itàlia.
Si parla Europa.
Parla Europa, i qui parla? Dos persones. Una és el comissari europeu de canvi climàtic o el representant aquell trimestre de la presidència europea. El país que fa de president parla en nom de tots. Això és molt important perquè d'aquesta manera tenim una posició més única, encara que entre nosaltres, el dematí, les 8 del dematí, jo hi he assistit moltes vegades, i les posicions són diferents. No pensa el mateix Eslovènia que Espanya o que França. Però s'arriba a un acord i a efectes de la lluita contra el canvi climàtic només tenim una veu, que és la veu europea. A part d'això, la primera setmana d'aquestes reunions acostumen a anar-hi molts caps d'estat. I quan hi van els caps d'estat, doncs bueno, hi van els caps d'estat també d'Europa, hi ha anat el nostre, a Glasgow. I fan declaracions i diuen que faran i que Espanya donarà i que, bueno, fan promeses i expliquen el que fan bé ells del canvi climàtic cada un. Això és lògic. Penseu-se que cada un que va a aquestes reunions parla per la gent del món, però també parla pels seus votants. I el que surt, quan parla el president d'Espanya...
Està fa campanya.
Bueno, està explicant el bé que ho fa ell, però tots fan igual, no, el que vingui també farà el mateix. O sigui, ningú surt dient que ho fa malament, sinó que ho fa molt bé.
Ja,
això és lògic, no. No us preocupeu, que ara, això sempre serà així.
M'ha agradat molt la implicació de la joventut.
Sí,
perquè són ells
els
que ho
gaudiran. Ho gaudiran.
Sí. Jo he de pensar que aquesta vegada... Esclar, jo el gran avantatge que tinc personal és que vaig a aquestes reunions per lliure. O sigui, i vaig perquè vull, estic jubilat, per tant hi vaig perquè vull, no represento ningú, i per tant doncs em puc dedicar allà dintre del que em sembla bé o m'agrada o no entenc. Hi ha moltes coses que encara no les entenc, i quan no entenc una cosa procuro anar a veure per què no entens les coses. Però aquesta vegada he tingut la sort de tenir molts contactes amb joves. Amb joves. Vaig ajudar amb uns joves d'un concrets i un em va portar l'altre. I em vaig sopar amb ells, vaig dinar amb ells, vaig estar amb ells i vaig veure que la joventut organitzada, que s'estan organitzant, penseu-vos que darrere d'aquesta noia sueca hi ha un grup de 15 o 20 persones més que representen doncs col·lectius, per exemple, els sud-americans, els centre-europeus, hi ha una representant de Xina, una dels Estats Units, i aquestes noies, que normalment són noies, una altra cosa important. Hi ha algun noi, però normalment són noies. Són gent ben preparada, amb bona voluntat, alguns d'ells, esclar, com que són joves no tenen experiència, lògicament, però escolten. I sobretot veuen que els afectarà molt. Això sí que se'n donen compte, que si ells no s'hi fiquen i no apreten, és molt difícil de funcionar. Per tant, el paper dels joves organitzats és molt important.
Bé, escolta, com que aquest és un programa molt distès, podríem jugar el joc de l'oca. Tiro, perquè me toca, de oca, de senyor Garriga a senyor Garriga del museu, fem el joc de l'oca i donem pas al Francesc Garriga del museu, que a veure què ens explicarà, sobretot del cèlebre estendard d'en Gaudí, oi?
Sí,
o no?
Vols que parlem de l'estendard?
Estàs convidat i tens la paraula.
Tindria tant rotllo com l'altre Garriga, eh?
Bueno, però tu, tenim el Garriga, hem hagut de fer canvi de versió i tu encara que no vulguem, no. Aquell rellotge d'allà et tallarà.
No, no passa res.
El tècnic
no
dirà s'ha acabat.
No, no, ha sigut superinteressant, eh?
Sí, molt interessant.
Bé, vols parlar de l'estàndard?
Però del que tu vulguis.
Bé, doncs mira,
l'estàndard... convidat.
Doncs ara l'estàndard de Gaudí en el museu el tenim amb un roll-up, és a dir, amb un pòster, perquè l'autèntic se n'ha anat al MNAC, que fan una exposició de Gaudí fantàstica, i us convido a anar-la a veure perquè és una passada.
I perdó, fins quan dura aquesta exposició?
Fins al març. La van començar la setmana passada i dura fins al març. I llavors la desmunten, a l'abril se'n va al Quai d'Orsay a París, i a París hi estarà fins passar l'estiu. O sigui que pràcticament estarem un any sense estendard, l'estendard de debò. A veure, per què és tan important aquest estendard? Doncs perquè Gaudí va fer 4 estendards i és l'únic que queda. És l'únic que queda sencer. El primer que va fer va ser el de l'obrera mataronesa, que va ser la primera fàbrica cooperativa d'Espanya, i els hi va fer un estendard que, com a símbol de la, del treball, hi havia una vella a sobre, no, el coronament. I la vella de ferro és l'únic que queda avui. Si aneu al MNAC veureu la vella de ferro, perquè la resta de l'estendard es veu que el van descuidar molt i ha desaparegut.
No l'havia pas financiat Rumassa.
No. No, encara no existia Rumassa en aquell moment. Llavors el segon que va fer va ser el de la Verge de la Misericòrdia de Reus, que com que hi havia una Mare de Déu, quan va venir la Guerra Civil se'n va anar a la foguera. El tercer va ser el de Sant Feliu, que per una cosa, per una casualitat d'aquestes de la vida, havia quedat oblidat i guardat a Can Vidal i ningú se'n recordava, i si no també hagués anat a la foguera.
Fins que
perquè...
el Pepito Garrell el va, no? Més o menys?
Sí.
Pepito Garrell va ser, no?
Sí, o, bueno, no.
No?
Bueno, no. Això també us ho explicaré, si vols.
Va, sí, home, sí.
I llavors l'últim estendard que va fer era el Gremi de Serrallers, que era una bandera que tenia la imatge del sant patró del Gremi de Serrallers. Com que hi havia un sant, se'n va anar a la foguera, bonites, també. Sí. Llavors, per què va sobreviure l'estendard de Sant Feliu? Doncs per una cosa, que si aneu a la llibreria de la plaça ho podeu comprar, que és un quadern que es diu Treballs número 3, i explica doncs per què l'estendard de Sant Feliu s'ha conservat fins avui dia. I s'ha conservat per una cosa absolutament prosaica, i la cosa és que quan la marquesa de Castellà va fer el gest de regalar un estendard a la coral aquella de Sant Feliu, que ho fa també, doncs es va fundar l'Ateneu. I l'Ateneu, que era descendent de l'agrupació catalanista de Sant Feliu, i l'Orfeó Feliuà també havia sortit de l'agrupació catalanista, clar, quan es va fundar l'Ateneu va dir... A veure, vosaltres vau sortir de l'agrupació catalanista, i per què us en vau anar al Círcul de la Pau? Doncs perquè l'agrupació catalanista no tenia local, i el Círcul de la Pau us va oferir un local amb la condició de que passéssiu a formar part d'aquella entitat. Però ara que tenim l'Ateneu, doncs per què no torneu d'on vau sortir? I es va plantejar la disjuntiva entre quedar-se al Círcul de la Pau, que és on havien crescut i havien tingut un èxit espaterrant, i anar a l'Ateneu.
Com parles de l'Ateneu? Em vols dir el casino?
No, no,
no,
l'Ateneu.
Un tira a l'Ateneu.
L'Ateneu, home. Hi ha els tres casinos de Sant Feliu, saps quins són?
No.
No, t'ho diré. El casino de la plaça, el que ara hi ha a l'Ajuntament. El segon era el Porvenir Felicense, que és on estava Can Basté, que era, aquest era d'Esquerra, Republicà.
Cineglòria.
Àcrata, Cineglòria. I el tercer era el Círcul de la Pau. D'acord? Vale? Fins aquí són els tres casinos que es van fundar el 1883, tots tres de cop, un al gener, l'altre al febrer i l'altre al mes de maig. Vale? Però a l'any 1883, i el 1902, es constitueix l'Ateneu Feliuà. I l'Ateneu Feliuà s'instal·la on hi havia cultura, a Can Joanic. Vale? Llavors, l'Ateneu Feliuà estava paret per paret amb el Círcul de la Pau. O sigui, imagina't, si entre veïns i a vegades hi ha merders, doncs entre dues entitats que estan un a costat de l'altre, i encara hi ha més merders. Bé, què va passar? Va passar que l'Orfeó Feliuà va tenir un èxit cada vegada més gran i el demanaven per tot el Vallès. I un dels que, els llocs que ho van demanar va ser a Castellar del Vallès. I a Castellar del Vallès, la marquesa de Castellar, van anar, aquest Orfeó va anar a cantar al jardí a casa seva, vull dir, no tenia tocadiscos, però tenia calés per fer venir un Orfeó que en cantessin al jardí a casa. I li va agradar molt. I al cap, i l'any següent, el 1901, la marquesa de Castellar va tenir de convidat el cardenal Cassanyes a casa seva. I va pensar, què puc fer-li a aquest home per fer-lo content? I va dir, doncs mira, faré venir una altra vegada aquell Orfeó de Sant Feliu. Va fer venir l'Orfeó de Sant Feliu que li cantés en el cardenal Cassanyes. I és en aquell moment on l'Humbert Rosàs diu que la marquesa es va adonar que no tenien estendard, quan tots els orfeons sempre van acompanyats d'un estendard i aquell no en tenia, els hi pregunta per què, i diu, oh, per què no tenim calés? I doncs, jo us faig el regal de encarregueu aquest estendard a qui us dongui la gana i jo us el pago, valgui el que valgui. Vale? Però això va passar el mes de juny de l'any 1902. Vale? Aquest fet va passar el de juny. I de juny a setembre, és a dir, de juny a la Festa Major de Sant Feliu, va ser quan es va fundar l'Ateneu, va fer la proposta de que l'Orfeó passés del Círcul de la Pau a l'Ateneu, els cantaires es van dividir entre quedar-se en el Círcul de la Pau i anar a l'Ateneu, i es va desfer l'Orfeó.
Adiós.
I el mes de setembre havien encarregat l'estendard a Gaudí, i arriba l'estendard a una entitat que acaba de perdre l'Orfeó. I no el van fer servir i va quedar guardat en un magatzem. I llavors va quedar allà oblidadíssim, perquè, clar, a més, els del Círcul de la Pau, emprenyadíssims amb l'Ateneu Feliuà, perquè van ser ells els que van provocar com aquest... Bueno, aquesta proposta va provocar una divisió. I a l'any 1927, és a dir, 25 anys després d'aquest fet, l'Ateneu Feliuà se'ls va encendre la bombeta i van dir, calla, si fem un Orfeó nou, copiant el que hi havia hagut a principis de segle, i li posem el mateix nom d'Orfeó Feliuà, ens declararem hereus d'aquell Orfeó desaparegut i demanarem l'estendard. Vale? Que ens el donguin, perquè ara nosaltres sí que tenim un Orfeó que es diu Orfeó Feliuà i aquell estendard que no l'ha fet servir mai ningú, nosaltres el farem servir. I fins i tot fan un himne que diu tenim un joiell per tornar a lluir, que és l'estendard de Gaudí. Però no el van tenir mai, perquè els del Círcul de la Pau, 25 anys després, encara no els havien perdonat el fet de ser de que ells provoquessin aquesta divisió. I no els hi van donar mai. I per això a les fotos que hi ha del segon Orfeó Feliuà de l'any 27, que va durar 3 anys, 27, 28 i 29, llavors es va desfer, doncs mai surt a cap foto l'estendard de Gaudí. I encara hi ha un fet encara pitjor, i és que en la comptabilitat del segon Orfeó Feliuà hi surt una anotació que diu recollida 65 pessetes per fer un estendard. O sigui, ja veien clar que no en tindrien mai, no? I aquest oblit, degut a aquest mal rotllo entre l'Ateneu i el Círcul de la Pau, va fer que l'estendard passés el temps de la guerra guardat en un magatzem, i com que no havia sortit mai al carrer, com aquell qui diu, ningú sabia ni que existia, uns pocs ho sabien, val? i això va ser el que el va salvar de la Guerra Civil i ha arribat intacte, no del tot, perquè el vam haver de restaurar i ho vam fer gràcies a la Fundació Caixa de Catalunya, que l'any 2002 van fer el 150è aniversari de Gaudí, i en aquell moment va ser un moment en què nosaltres es vam bellugar i vam dir s'ha de restaurar això, perquè estava en bastant mal estat. I a través d'en Daniel Giral Miracle doncs, vam aconseguir la subvenció als calés necessaris per poder restaurar l'estandard i tornar-li la fesomia inicial. Llavors, bé, això és el que...
Aquell any que es va fer aquest estandard, crec que també es va fer el de la Poncella.
No, es va fer primer el de la Poncella que el de l'Orfeu Feliu. El de la Poncella és del 1901 ja. I el de l'Orfeu Feliu és del 1902. O sigui que la Poncella...
Sí que hi havia ambient musical, aquella època.
Bueno, bé, eh? No, jo penso...
Són unes autèntiques vivències, avui.
No, jo el que penso és que Sant Feliu, en aquell moment, era... O sigui, per què Sant Feliu fa tres casinos el mateix any 1883? Cony, perquè hi havia una moguda d'estiuejants espaterrant i que donava per tot. Bé, és veritat que el Círcul de la Pau i el Casino més o menys estaven a la mateixa sintonia i el Porvenir Felicense, ja pel nom, aquests els porvenirs, les fraternidades i tot això són d'esquerres, aquesta gent, no? I en canvi els altres eren burgesos. Però bé, en un any Sant Feliu fa tres casinos. I quan venia la festa major, competien per veure qui posava més orquestres, qui feia més activitats i més de tot això. Vull dir que hi havia activitat musical i d'altres coses, moltes coses hi havia, moltíssimes.
Fantàstic.
Bueno, com està actualment el Museu de Can Xifreda? Perquè sé que hi ha hagut obres i ara...
Bueno, aquell edifici és un edifici molt antic, que amb els anys s'ha anat deteriorant. Abans de que ho comprés l'Ajuntament va estar molts anys abandonat i hi havia doncs, un problema al sostre de la torre. Llavors s'han hagut de fer obres al sostre de la torre i mentre s'han fet obres doncs, hem inutilitzat el pis de dalt perquè pujaven i baixaven paletes i evidentment no estava ensenyable, però el museu no ha tancat, és a dir, la planta baixa, que és on hi ha l'exposició d'arqueologia i la part d'història moderna de Sant Feliu i fins i tot el que hi ha a l'estandard, que ara no hi és, però quan hi ha l'estandard, doncs això s'ha pogut seguir veient i hem rebut visites i s'han fet.
Heu tingut alguna subvenció?
Bueno, nosaltres vivim el pressupost... O sigui, em fa gràcia el del Josep Garriga perquè està parlant d'èlita mundial i aquí hi ha un moviment de calés que ens marejaria a tots. Nosaltres vivim de la subvenció de l'Ajuntament. Llavors sempre... O sigui, a veure, com funciona el museu? El museu és de l'Ajuntament. Tot el que hi ha allà és patrimoni de l'Ajuntament. El que passa és que l'Ajuntament no... hi havia un grup de gent que es va constituir com l'Associació d'Amics del Museu i té la concessió de l'Ajuntament de gestionar el petit pressupost que hi ha, que és un pressupost microscòpic. Però bé, amb aquest pressupost microscòpic i sapiguent quines són les teves limitacions i el que pots fer, estem intentant treure-li...
Com sempre heu de fer miracles.
Estem intentant treure-li el màxim profit.
Ja, ja.
Llavors, bé, a part de l'exposició que hi ha, doncs hi ha un grup de gent que està fent treballs interns i després, per exemple, tota aquesta història de l'Orfeo Feliuà doncs s'ha tret perquè hi ha hagut algú que s'ha entretingut a fer un buidatge de les hemeroteques de Catalunya des del 1795 fins a l'any 1936. Val? Vull dir, una feina, no t'ho pots imaginar. Igual que el Pere Vallcorba i el Josep Cot han estat recollint i tenen unes 4.000 fotografies que encara s'hi està treballant. També hi ha... El Museu de Sant Feliu té l'arxiu de mossèn Baldelló i l'arxiu de mossèn Baldelló, a part de ser un arxiu diguéssim musical, perquè hi ha doncs una col·lecció de goigs, 6.000 goigs hi ha, vale, dels quals 300 o 400 són fets la música i la lletra per ell, Doncs hi ha una professora de la universitat que hi està treballant, i treballa doncs amb la Maria Rosa del Parell o Josep Cot també, i fa com 5 anys que hi estan treballant i estan trobant la tira de coses. Coses de l'estendard s'ha aclarit perquè el mossèn Baldelló coneixia el director i l'Emili Serra, que era un home que després se'n va anar a Sant Feliu i se'n va anar a parar a Cervelló i tota la història. Bé, perdoneu, ara m'he perdut una mica, però s'està treballant amb aquest fons, i aquest fons dona per moltes coses. I bé, hem estat treballant, doncs, el que vam presentar a la biblioteca, vam presentar un estudi sobre els forns de coure obra de Sant Feliu, s'està treballant sobre la sínia de Can Deu, el Lluís Arú li agrada aquestes coses d'aquest tipus de patrimoni, i està treballant sobre, ha fet un treball sobre la sínia de Can Deu, que també és una cosa particularíssima, no? Una sínia de treure aigua, aquí a Sant Feliu no n'hi ha pràcticament cap. Llavors hi ha el Manel Sánchez, que treballa sobre la parla de Sant Feliu, les paraules, els girs, les frases fetes, tot això. Vull dir, hi ha un grup de col·laboradors i estan treballant, i això.
I el 50è aniversari i les festes que han
El 50è aniversari va quedar passat per aigua, sí, perquè era el 2020, i per tant no ho vam celebrar. No. L'única cosa que vam fer al 50è aniversari va ser un calendari, i prou, no hem pogut fer res més perquè va ser un any una mica difícil. Tot i amb això, ha passat una cosa curiosa, i és que el Museu de Sant Feliu tenia un nivell, una quantitat de visites anuals, i ara en té més. I en té més perquè la gent no va de vacances lluny, sinó que va de vacances a prop. I hi ha més gent dels pobles del voltant que venen a veure el Museu de Sant Feliu.
Abans de començar, i a micròfon tancat, aprofitant que també hi havia l'altre senyor Garriga, hem parlat una mica del començament del museu, com va començar. La majoria de la gent de Sant Feliu ja ho saben, però podria recordar una mica la memòria del teu pare.
Bueno, a veure,
en parlàvem amb el Josep Garriga, també.
Sí, sí. A veure, hi ha de reconèixer que el meu pare va ser un home que hagués pogut estudiar, però li va tocar una època difícil i no ho va fer. Llavors, ell va tenir un mentor. I aquest mentor, que va reconèixer la seva, diguéssim, voluntat d'aprendre, de fer coses, aquest mentor va ser l'Isidre Puigboada. I es van fer molt amics, i ell el va esperonar a llegir, a fer coses i tal. Llavors el meu pare es va aficionar amb això de l'arqueologia, i van començar 3 persones, que era el meu pare, un home de l'Ametlla que es deia Joan Grau, i un home de Riells que es deia Joan Palou. I aquests 3 trobaven monedes romanes per la vall de Riells. I a partir d'aquí va començar doncs una afició, que l'afició es va anar convertint doncs gairebé en una obsessió, és a dir, va ser el tema de la seva vida, i això el va portar a contactar amb molta gent com ell, la Gary Sala de Caldes, el Joan Sorroca de Mollà, però llavors el fet que ells trobessin coses feia que vinguessin molta gent a veure què és el que trobaven, i van començar a aparèixer gent de Granollers, va començar a aparèixer gent de Barcelona, i bueno, el meu pare va ser el pal de paller de la zona de Sant Feliu per remoure tota l'arqueologia de Sant Feliu. I el que sí que és sorprenent és això que dèieu, que Sant Feliu, per un poble tan petit com és, té un museu, diguéssim, interessant, i que sorprèn respecte als pobles del voltant. Vull dir, no, el que s'ha trobat aquí, doncs no és freqüent trobar-ho a llocs. Que no vol dir que no hi sigui, és que als altres llocs no hi ha ningú que ho hagi anat a buscar.
I museu, igual que la idea del museu de rellotge,
sí,
que no n'hi ha masses, oi?
Sí, és clar. Vull dir, això és algú que ho fa i ho tira endavant.
Bé, deixem-ho aquí, tot això, o hi ha,
sí,
alguna
home,
més per dir?
No,
Què volies dir, Rosita, tu?
A veure quina hora s'obre el museu. Siguem pràctics.
Quines hores s'obren
al
museu?
Sí, 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 siguem pràctics, no?
Sí, a veure, el museu s'obre cada primer diumenge de mes, a tot el públic en general, a 11:45. I sempre, ara, des de fa uns anys, sempre amb visita guiada.
Ah, molt bé.
Així hi ha una persona que
els va explicant tot el que veuen.
Explica el museu, perquè, esclar, tu quan vas a veure un museu, bueno, veus allò i si no hi entens, doncs no li veus la gràcia, no? Jo, per exemple, si em permeteu, quant temps disposem?
Home, si no és gaire, els cap de
no,
coses...
No, ho dic, mireu, jo vaig anar amb els meus fills un estiu i vam anar a Anglaterra i passant per la carretera vam veure Stonehenge, aquelles pedres tan grosses. I allò, bueno, vas amb la família i tal, bueno, va, parem. I és que primer tu mires i dius, bueno, unes pedres grosses, oh, que grosses, i s'ha acabat. Però llavors dius... agafem la visita guiada.
Clar.
I agafes la visita guiada i t'expliquen que aquelles pedres no són d'allà, les van portar de 600 quilòmetres més amunt, i que a sobre, per muntar-les tal com ho van fer, posant sorra, no sé què, pujant-les, llavors traient la sorra, tal i qual, i que allò és un calendari, que l'equinoxi d'estiu està orientat aquí, l'equinoxi d'hivern... I clar, llavors dius, ostres, sí, no són quatre pedres, vull dir, hi ha tot una història, hi ha tot un fet humà aquí darrere, per coses per organitzar-te la vida diària, no? Doncs els museus, si no estan explicats, molta gent passa per davant i no diu, oh, mira, oh, quines coses més antigues, I per tant, nosaltres doncs fem una visita guiada sempre a 11:45.
Molt bé.
Però... sí, si algú vol veure el museu en un altre horari o en un altre dia o així, ens ho demana i nosaltres avaluem si estem disponibles i si li podem fer una visita particular.
Molt bé.
Que en fem.
Aprofitant de l'horari del museu, podem mirar de l'agenda que tenim més, una mica ràpid,
sí,
Maria.
Sí, una mica ràpid abans de que... A veure... Setmana Europea de la Prevenció de Residus. La Setmana Europea de la Prevenció de Residus neix d'un projecte de 3 anys que rep el suport del programa LIFE de la Comissió Europea. L'objectiu és organitzar durant una mateixa setmana i arreu d'Europa accions de sensibilització sobre la prevenció de residus. És més llarg, però no tenim gaire temps. Parla'ns del teatre, sisplau, Rosita, abans que ens tallin.
Sí, el dissabte hi ha el casal Claymore, pel grup de Sant Feliu, vull dir, una funció maca, és una adaptació, i us ho podeu passar bé. Llavors hi ha audiovisuals...
Hi ha l'audiovisual de l'excursionista, també, el Pamayo, l'escalada perfecta a la muntanya més bonica del món. Això el dilluns 29 a les 7, amb Edu Sallent i Quim Bretxa.
I després... hi ha la presentació d'un llibre, Maria...
Sí, el dijous 9 de desembre, de 18:30 a 20, la presentació del llibre La Sagrada Família, signe d'identitat i fe, de Jordi Castellet i Sala.
Que passa que no tenim temps, però Àngel, una mica de la reunió que hi ha hagut avui.
Exacte.
Avui hi ha hagut una assemblea que, si no sortia bé, doncs es dissolia la junta del
casal d'avis.
Sí. I per allò pels pèls ha sortit una candidatura que ha sortit per aclamació i està presidida pel Josep Uller i està composta pel Miquel Tura, la Rosalia Noalar, el Joaquim Mauri, Joan Arce i la Rosa Antoni Joan. I Àngel Foqués.
Ah, perquè també t'hi ha vist allà.
Sí, m'hi hem posat.
Doncs desitgem-los-hi molta sort amb aquesta junta.
Sí, sembla que vol tornar a recuperar una mica l'ambient dels jubilats, que amb allò de la pandèmia ha quedat força malmès i no...
I els avis ho necessiten.
Sí.
Jordi, un minut per despedir-nos. Maria, ens despedim. Ha sigut molt interessant avui, no?
Sí, bueno, normalment ho és sempre.
Sempre, però avui sí, també ha sigut molt interessant.
Si no haguessis parlat el micròfon, la gent se n'enteraria.
Senyor Lluís, senyor director.
I també voldríem animar la gent a que escoltin el diumenge a les 10 el programa Vivències Musicals, que aquesta setmana hi ha una sarsuela molt interessant.
Sí?
Quina sarsuela és aquesta?
Los Gavilanes.
Va, moltes gràcies als convidats i gràcies als oients, i ens veiem d'aquí 15 dies.
Bona nit a tothom.
Ens escoltem.
Ens escoltem.
Però nosaltres ens veurem.
Nosaltres ens veiem, sí.
Vinga, adéu-siau.